I continuem parlant de cine i ho fem amb en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora i també ja bon any. Ara.
Igualment, molt bon dia i molt bon any, Joan, i a tots els oïdors que des de l'any passat doncs, no tenia el plaer de dirigir-m'hi. Per tant, doncs, tornem a reprendre les sessions habituals de cinema a l'Aigüera.
Exacte. Avui doncs, s'hi reincorpora el cine. Durant aquesta setmana ja han anat reincorporant-se les diferents seccions, a excepció d'en Jordi, que s'incorporarà la setmana que ve, en Jordi Piqué. Molt bé, Jordi Orno. És que ara t'anava a dir Jordi, no sé per què, dir Jordi Piqué.
Sí, perquè ara acabaves de pensar.
I m'avenia, jo dic, i he fet una parada, allò que fas en el cervell, per recuperar l'arxiu teu. Bé, doncs, Globus d'Or... Ja sabem més o menys com van els trets cap als Oscars i altres coses que hi han hagut, no, Jordi?
Sí,
parlem d'això, si et sembla?
Sí, em sembla molt bé. I és que els dos primers mesos, bueno, el primer trimestre de l'any, perquè els Oscars, depèn de quan coincideixen, cauen a finals de febrer, principis de març, com és aquest any, que és el 4 de març, es dona el tret de sortida a la cursa dels premis cinematogràfics. Que no festivals, eh? No sé si alguna vegada t'he comentat que
hem de
distingir el que són festivals de cinema amb el que són els premis cinematogràfics de les acadèmies. Són els premis que les acadèmies de cada país donen. No tots, perquè hi ha països que no tenen la seva pròpia acadèmia de cinema, o si la tenen, no tenen un premi instituït. I els Globus d'Or són els més matiners. Els Globus d'Or són uns premis que no tenen res a veure amb l'acadèmia del cinema, sinó que va ser un invent que fa 75 anys doncs la premsa acreditada a la zona de Los Angeles, que ara se'n diu Hollywood, bueno, la zona de Hollywood, doncs es reuneixen i nominen, premien i fan una festa que és l'antítesi del que és la cerimònia dels Oscars, perquè la festa dels Globus d'Or és una festa més informal, la majoria es fa en un hotel, el Beverly Hilton de Los Angeles, i al llarg d'un àpat o d'una festa, al voltant de taules, on allà els convidats doncs, gaudeixen d'una festa molt més deixada anar, que el que és l'encursotament dels Oscars. Això sí, té tot el seu glamour, amb la catifa vermella, amb tot el ressò que comporten. Ja us he dit, fa 75 anys que s'otorguen. Van néixer 15 anys després dels Oscars, però els Oscars aquest any celebraran el seu 90è aniversari, o sigui, una xifra rodona, i... com és habitual en els Globus d'Or, aquesta distensió que hi ha entre els que hi participen, doncs permet que tant presentador com premiats o no premiats doncs, es manifestin d'una manera molt més lleugera. I és la cerimònia on s'acostuma a veure doncs, crítiques a la situació actual, que, doncs bé... La política aquest any ha quedat en un segon terme perquè el tema principal de les crítiques va anar de cara en aquests problemes d'assetjament sexual que ha esquitxat a diversos personatges i que doncs, bueno, va representar que la catifa vermella es convertís en una catifa negra perquè tots els assistents... La majoria doncs varen anar vestits de negre. Sobtava, feia gràcia quan varen fer el tros de la catifa vermella, que hi ha els presentadors de la NBC, que és la cadena nacional que retransmet la cerimònia, que és clar, els presentadors no no seguien aquesta tònica. I veia gràcia, perquè
hi havia, contrast,
hi havia una presentadora que anava de color vermell, una altra que anava de color blanc, i, esclar, al mig de tota aquella munió de vestits i de trajos negres, doncs destacaven molt. Però el que sí que és veritat és que tant actors, actrius, responsables de, que van assistir-hi, hi van anar tots vestits de negre, i la majoria de discursos, doncs, varen anar cap a aquest sentit. Oprah Winfrey en va fer un...
Que està la protagonista...
Que van dir que si això ho trevies de context, li canviaves quatre pàgines, o quatre paraules, era perfectament un míting de presentació de campanya d'una candidata a ser nominada presidenta dels Estats Units. Però, bueno, això són...
De fet, és el que es parlava, com si s'apostolés ja a ser la contrincant o la rival de Donald Trump l'any 2020.
Sí, i Oprah Winfrey és un personatge que ha participat en pel·lícules, és una presentadora de gran èxit en el univers televisiu nord-americà i mundial, no ens hem d'enganyar.
Podria ser que El color púrpura fos la primera que va fer l'Oprah? Penso que, no recordo Oprah, aquí, les primeres pel·lícules. O
és possible, no te sabria dir ara. Sé que ha participat en diversos títols, amb alguns d'ells com a actriu, bueno, la majoria com a actriu de repartiment, però posar el seu nom en el repartiment d'una pel·lícula, doncs és un ganxo molt important. I aquí, doncs, bueno, va passar això, que es va fer referència a actors i sobretot a Weinstein i a diversos d'aquests actors que han estat esquitxats, que, evidentment, no eren a la cerimònia, perquè han quedat a l'ostracisme, no?
Sí.
I bé, això va ser el que va encarrilar bastant la cerimònia. I jo diria que, independentment de la qualitat dels títols premiats, també va encarrilar una mica el sentit dels premis. Perquè pel·lícula que va guanyar l'Òscar, el Goya, el... Perdó, hi ha tants premis que venen ara de el Globo d'Or a millor pel·lícula dramàtica, aquesta de 4 anuncios en les afueres. La protagonista va guanyar el premi a la millor actriu dramàtica. És una pel·lícula sobre una dona forta que s'enfronta a l'estatus quo del seu poble, representat per el cap de policia, perquè no avancen en la investigació de l'assassinat de la mort de la seva filla.
Frances McDormand. La de Fargo.
Exacte. Doncs, ja ho veieu, és un títol on la predominància femenina en tots els aspectes és important. Però és que, per altra banda, Lady Bird, una pel·lícula que encara aquí no se'n parla, i la Saoirse Ronan, la seva protagonista, se'n van emportar el premi per comèdia. Sí. I clar, Lady Bird també és una pel·lícula on la protagonista també ha d'enfrontar-se a tota una sèrie d'impediments i de problemes del seu entorn. Llavors, els personatges femenins han tingut molt de pes a l'hora de valorar i d'inclinar-se cap a un costat o un altre. La prova que la política no ha tingut massa importància és que Los Papeles del Pentágono, de l'Steven Spielberg, una pel·lícula molt interessant, amb un repartiment, Tom Hanks i la Meryl Streep, no podem pas dir que no sigui un repartiment amb un ganxo impressionant, i no se'n van portar cap de les nominacions. Per què? Perquè la política sembla que ha quedat una mica relegada en aquesta edició. I no diguem ja, doncs, dels musicals, que com que l'any passat La La Land va ser la que segur van portar tot, doncs aquest any El Gran Showman, que també és una bona pel·lícula i un musical interessant, doncs sí, se'n van portar el Globus d'Or a la millor cançó, però clar, també podia tenir altres bases en les que poguessi ficar. Per tant, quan hi ha un problema d'aquest, com l'any passat hi havia un problema amb els negres, que com que fa 2 anys cap va resultar premiat i va haver-hi tot aquell rebombori, doncs l'any passat varen mirar de ficar, encara que fos en calçador, premis en què els negres fossin importants. Aquest va ser el cas de Moonlight, on doncs, bé, van repartir el premi entre Moonlight i La La Land, perquè no fos dit que l'any passat no, els negres no estaven reconeguts. O sigui que els premis aquests van una mica, sobretot aquest, els Globus d'Or. Una altra cosa són els Oscars, els Césars, els Goyas, els Donatellos, que són els premis que es donen a cada país. A Anglaterra els BAFTA, a Itàlia els Donatello, a França els César, aquí els Gaudí a Catalunya i els Goya a Espanya. Aquests són premis de l'acadèmia que els acadèmics voten. Evidentment, el seu vot també pot estar influenciat per totes aquestes circumstàncies que envolten l'actualitat cinematogràfica.
Ara pensava a les èpoques de les reivindicacions que hi van haver-hi en els Goya, el no a la guerra, i després contra la ministra socialista, que se n'ha fet ressò.
I l'IVA cultural, s'aprofiten aquests esdeveniments per manifestar certes inquietuds que el món cultural en general i el del cinema en particular doncs es manifesten. Recordo que fa uns anys es va inventar la retransmissió en directe amb delay. En delay vol dir que s'està emetent en directe però que hi ha 2 minuts de retras entre el que nosaltres estem veient i el que realment està passant. Per què? Perquè, bé, algun cap pensant va dir, en el cas de que hi hagi algun improperi que no ens interessi...
Es pot tallar.
Es pot... bé, això... Hauríem d'ara aquí entrar en la discussió, si és ètic o no és ètic, si es pot considerar de censura, si no... Però les coses estan així. I bueno, aquest any, almenys amb els Globus d'Or, no me consta que hi hagi hagut cap tall d'aquests.
Si el protagonista ha estat aquí, no sé si els Oscars també hi haurà... se'n parlarà,
la pel·lícula d'aquesta de Tres anuncios en les afueres també és una de les pel·lícules que ja sona de cara als Oscars, però també sona de cara als Oscars les altres que estaven nominades, no? La forma de l'aigua de Guillermo del Toro també era una pel·lícula que tenia moltes possibilitats, però esclar, és una pel·lícula que no toca cap tema dels candents actualment, però també van solucionar-ho, li van donar a Guillermo del Toro el de millor direcció. Una pel·lícula consta de diversos factors que la facin que sigui la millor pel·lícula. Ha de tenir un bon guió, ha de tenir un bon director, ha de tenir unes interpretacions acceptables, i tot aquest conjunt fa que sigui una bona pel·lícula. Quan comences a repartir premis d'aquesta manera, és que algú vols donar perquè tothom estigui content.
Estigui content a tothom. Molt bé, Jordi, si et sembla, continuem parlant la setmana que ve, perquè ara ja tenim aquests 10 minuts per parlar de l'estrena.
I ara, d'aquí fins a primers de març, doncs cada setmana hi haurà alguna novetat d'aquest tipus.
La setmana ve que continuem parlant de premis. I
sí, podem dir doncs, els de cada país com són i el que representen.
Molt bé, si et sembla, ens centrem ara en les estrenes que tenim per aquest cap de setmana.
Aquesta setmana s'estrena 3 anuncios en les afueres, o sigui que tenim l'ocasió de poder veure ja en d'estrena aquesta pel·lícula que va guanyar 4 Globus d'Or. Pel·lícula, actriu principal, actor de repartiment i el guió. Ja us he explicat més o menys de què anava, per tant aquesta ja ens...
Molt promocionada. Aquí tenim, curiosament, aquí a la parada de la Sarfa, aquí hi ha publicitat, doncs hi ha un cartell d'aquesta pel·lícula.
Venen precedides d'un bon màrqueting i sobretot quan han tingut la publicitat gratuïta d'haver guanyat un premi d'aquest tipus. Llavors, una altra pel·lícula que també ha tingut premi Globus d'Or, es tracta de L'instante más oscuro. És la segona pel·lícula sobre Winston Churchill que ens arriba. No fa pas molt, l'any passat, vàrem parlar de Winston.
Sí.
De Churchill.
Churchill.
Churchill. Churchill era la mateixa història, perquè està ambientada en època temporal diferent, però sí, també sobre aquest personatge i sobre els problemes que tenia dins del seu propi partit a l'hora de prendre una sèrie de decisions que, bé, encarrilaven la història tal i com la coneixem ara, i que si s'haguessin pres unes altres, poder la història ara la tindríem diferent. El protagonista va guanyar el Globus d'Or al millor actor principal d'un drama.
En Gary Oldman.
Gary Oldman.
Que no la volia fer. Va llegir una entrevista en el suplement del periòdico i que li van anar al darrere perquè ell no acabava de veure clar, el que passa moltes vegades, no?
Sí, sí.
I després diuen, ostres, menys mal, menys mal.
Bé, no sabem mai com hauria anat.
Ell diu que va d'anar a insistir-li molt al director perquè ell no veia clar aquest projecte.
De totes maneres, us haig de dir que té una transformació extraordinària.
Sí, sí, es veu les fotografies.
I conegut en Gary Oldman amb les seves faccions habituals, és totalment diferent. Ara, la pel·lícula sembla ser que és molt més interessant que el Churchill que es va estrenar fa uns mesos. Però bé, també l'estrenen aquesta setmana, per tant, doncs... a més, com a dada curiosa, aquesta setmana, amb DVD, surt Churchill. O sigui que qui no hagués vist l'altre en el cinema té l'ocasió de poder comprovar aquestes dues produccions sobre un mateix personatge, com va ser Winston Churchill. I ara ja anem a títols que, bé, s'estrenen, com habitualment, doncs, cada setmana tenim. Tenim una pel·lícula d'acció que es diu L'Estranjero. L'Estranjero és el retorn després de no sé quant temps. Fa que Jackie Chan no feia una pel·lícula.
Ostres.
Vale, doncs Jackie Chan torna al costat de Pierce Brosnan a protagonitzar una pel·lícula, en aquest cas... Aquesta setmana hi ha diverses pel·lícules en què la mort d'un fill desencadena tota una sèrie de personatges. Tres anuncios a les afueres, ja ve d'aquí. I aquesta també, a Jackie Chan li maten la filla amb un atemptat i ell farà tot el possible perquè a través d'un funcionari que interpreta Pierce Brosnan, que no se sap de quina banda està, doncs intentar averiguar el que ha passat.
Però veurem en Jackie Chan a nivell còmic o veurem en
quina
sèrie?
No, la pel·lícula sèrie... Més,
Jackie Chan ja té una edat, ara, sí, també, per fer tots aquells salts, aquelles cabrioles.
També reparteix.
També reparteix.
Però ja no és el Jackie Chan...
A nivell humorístic.
No, és una pel·lícula... És una pel·lícula d'acció, però dramàtica. Llavors, bueno, animació. També arriba animació, tot i havent acabat ja les vacances escolars. La Colla de la Selva, una pel·lícula animada que arriba en versió catalana per tots els públics i per la mainada. Loving Vincent. És una pel·lícula d'animació, però una animació molt curiosa. La pel·lícula va ser rodada amb personatges reals i llavors ha estat pintada a l'oli en totes les seves escenes. Per tant, veurem una pel·lícula en què cada fotograma podria ser un quadre d'en Vincent Van Gogh.
Carai.
La pel·lícula ens recrea la història de Vincent Van Gogh a través de les seves cartes i dels records que va deixar, i bé, és un homenatge a la pintura de Vincent Van Gogh. Si heu tingut ocasió de veure el tràiler, us asseguro que quedareu admirats d'aquest tipus, d'aquesta pel·lícula, que és d'animació, però és com si estiguessis veient un quadre a l'oli que es va moguent. Most Beautiful Island és una pel·lícula feta per una espanyola que es diu Ana Asensio, que es basa en la seva lliurement en les seves pròpies experiències de ser una espanyola immigrant a Nova York sense papers i que t'has d'anar adaptant a les feines que et surten, i la veritat és que a vegades alguna d'aquestes feines te demostra que això del somni americà és més cruel del que et pots imaginar. Una altra pel·lícula que va encaminada als Oscars, que es diu Thelma, que és una producció noruega que està triada pel seu país per anar als Oscars. La preselecció de les últimes nominades encara no ha sortit, per tant no sabem si estarà a la recta final o no, però de moment és una de les que està presentades. És la relació d'un estudiant amb una altra noia, però que té un caràcter sobrenatural, amb alguna mena de coses que van passant al seu voltant i que doncs no acaba d'entendre prou bé. Comèdia espanyola, Timai. sortir mai. És una conyola on doncs, tenim un repartiment amb tres dones, com són Carmen Machi, Aitana Sánchez Gijón i Adriana Alzores, que se'n van a Vietnam perquè la filla d'una d'elles s'ha mort. Un altre en què la mort de la filla desencadena el problema, i que se n'entera que aquesta noia volia adaptar a una nena vietnamita. Mm. Ella, doncs, no es talla un pèl i, juntament amb les seves dues amigues, se'n va al Vietnam per continuar amb els tràmits d'adopció de Thi Mai, que és el nom d'aquesta nena que la seva filla volia adoptar. I, bueno, me sembla que ja hem parlat de totes les estrenes, perquè em quedava tres anuncis en les afores, però és la que hem comentat primer.
Molt bé. Com sempre, acabem amb el cinema de proximitat, Cinema Montgrí.
Bueno, doncs, encara que s'hagi acabat el Nadal, Cinema Montgrí projecta Sermo el Belén, que és aquesta pel·lícula on doncs, un asa, els camells i tota una sèrie d'animals segueixen un estel que els conduirà doncs, en el lloc on es va produir el primer Nadal de la història, i el que és la pel·lícula és segueixen aquests personatges i els converteix en els protagonistes involuntaris d'aquella primera nit de Nadal. Assassinat en el Orient Express és l'altre títol que projecta el Cinema Montgrí, és la versió, el remake de la pel·lícula de l'any 1974 que va dirigir Sidney Lumet, amb un repartiment estel·lar, i ara doncs amb un repartiment no menys estel·lar, Kenneth Branagh doncs dirigeix i protagonitza aquesta nova versió d'aquesta novel·la d'Agatha Christie. Recordem un assassinat dins d'una cabina del tren de l'Orient Express, i tots els que habiten aquell vagó doncs són possibles sospitosos, perquè tots d'una manera o una altra havien tingut una relació negativa amb el personatge assassinat. Evidentment és una pel·lícula que s'ha passat moltes vegades per televisió, que se n'han fet sèries, sí. I evidentment al final jo diria que el 90% de la gent que ens escolta el sap, però jo l'he vist i recomano de que realment és una pel·lícula que val la pena veure-la per la seva visualitat. Independentment del final, incorpora una sèrie de dades bastant interessants, i és una pel·lícula de molt bon veure.
Molt bé, doncs Jordi, el deixem aquí. Qui en vulgui saber més, avui a les 9 i demà a les 4 en el programa de cine. Jordi, gràcies, bona setmana i fins divendres que ve.
Fins divendres que ve, que tingueu molt bon cap de setmana. Allò que comença...